Espanya és un dels països on es difonen, per cert, més notícies falses sobre el coronavirus. Amb els vacunes ara tenim un problema, que és que hi ha molta gent que hi ha negacionistes i altra gent que té dubtes, cosa que està molt bé. Tenir dubtes està molt bé. Hi ha un estudi del Tribunal de Comptes Europeu que apunta que Espanya està entre els tres estats d'Europa més notícies falses després Itàlia i Alemanya sobre el coronavirus. L'organisme alerta que això pot ser perjudicial a l'hora de convèncer la població que es vacuni contra el Covid-19. Segons les últimes dades del CIS, només un 40,5% de la població té clar que es vol vacunar immediatament. Jo no me la crec. Jo ja no me la crec, aquesta. Jo crec que cada vegada hi ha més gent que es vol vacunar. Cada vegada això va augmentant. Hi ha un 15% de gent aproximadament que vol esperar a veure els efectes adversos, un 28% assegura que no es vacunarà. Ahir vam entrevistar la directora de la residència on es va fer la primera vacuna a Catalunya, on es va posar ara fa 3 setmanes. I ens va dir que a tota la gent vacunada, tant de sanitaris com de gent gran que estan a les residències, en aquestes 3 setmanes, llevat de una mica de mal de cap alguna d'elles, d'algun dels residents, i crec que va dir un parell o tres de casos d'una mica de febre, molt poca febre, la resta, sí, el mal al braç de quan et vacunen, qualsevol cosa. La resta, res, i a més cap havia donat positiu, la qual cosa és una bona notícia. Però la veritat és que hi ha molts rumors al voltant de la vacuna i que hi ha gent que té moltes reticències a punxar-se. Per això avui volem resoldre alguns dubtes amb la Beatriz Mote, metgessa i investigadora de la Fundació de la Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l'IRSI-CAIXA. Doctora Mote, bon dia.
Bon dia.
Vostè entén la por que pugui tenir alguna gent a l'hora de vacunar-se?
Bé, jo crec que amb tot el que ens ha passat amb el coronavirus, que ha estat una malaltia que en tan poc temps hem tingut tanta informació, el fet d'haver rebut i començar a tenir disponibles vacunes en tan poc temps, doncs fa que els dubtes siguin molt legítims, no? I que la gent vulgui saber doncs com s'han desenvolupat, quins efectes secundaris s'han descrit i quina eficàcia tenen a aquests productes i per què s'estan autoritzant en una situació d'emergència.
Vostè, doctora, nota que bàsicament les pors i els dubtes són bàsicament més entre el personal mèdic que no pas entre els pacients?
No. Pot ser que hi hagi una part del personal mèdic que tingui reticències, però jo crec que és en població general i crec que és en població general, sobretot, que se sent a poc risc de malaltia severa. Per això jo crec que les primeres vacunacions que s'han produït en residències i en la gent que està més exposada o que té més risc per la seva pròpia edat o malaltia basal a patir una malaltia severa per Covid, no té reticències a vacunar-se, perquè són els que creuen que poden beneficiar-se molt més. Jo crec que és un balanç entre seguretat i eficàcia, i quan més eficàcia necessites, menys reticències tens a vacunar-te.
Ens ha escrit, per exemple, el director d'una residència pública de Santa Coloma de Gramenet i ens ha explicat algunes dades del seu centre, i dic seu en majúscules perquè no volem dir que siguin dades generalitzades, ell parla del seu centre. Diu que el 97% dels usuaris ha decidit vacunar-se, o que es vol vacunar, però que, per contra, més del 30% dels treballadors no vol. I això s'ha de dir, bueno, el problema és les pors, i pel que he interpretat, doctora, quines són les pors que hi ha més a l'hora de no voler-se vacunar? Quins són els problemes que més hi ha?
Algun estudi que s'ha publicat sobre les reticències o els dubtes a la vacunació sobretot van dirigits en quant a seguretat. Com deia abans, el fet de que s'hagin aprovat tan ràpid o que les tinguem disponibles doncs fa que la gent pugui tenir dubtes de si s'han fet tots els passos que s'havien de fer i s'han pres totes les mesures que s'havien de prendre i cal molta informació sobre la seguretat. Aquest 30% és probable que amb el temps es vagi reduint, però sí que és veritat que és un percentatge significatiu i sobretot quan estem parlant de gent que treballa amb persones de risc, doncs és molt preocupant i jo crec que des de les societats científiques, els investigadors i els mitjans hem de fer un esforç molt gran per explicar com s'han desenvolupat i quins són els efectes secundaris i quines dades de seguretat tenim per poder recolzar el que s'hagin aprovat.
De fet, demà a la tarda a les 7 hi haurà una trobada per Zoom, per tota aquella gent que vulgui assistir-hi, sobre la vacunació Covid-19 als professionals sanitaris. Hi haurà el doctor Trill, la doctora Campins, el doctor Pedrós, el doctor Gimón, precisament per poder parlar d'aquest debat sobre els professionals sanitaris, tenint en compte que sembla que la gent té més clar, o el sector de la gent té més clar que la vacunació que no pas els dels sanitaris, així a l'engròs, diguem-ne a l'engròs, no els assenyalem a tots. Per vostè, doctora, hauria de ser obligatori vacunar-se?
És una decisió molt difícil, la de l'obligatorietat, perquè ja entres amb drets individuals i fins ara en el nostre país mai s'han posat obligatòries les vacunes. Ara bé, jo crec que sí que davant la situació pandèmica en la que estem i en determinats sectors i en determinats localitzacions on hi ha persones molt vulnerables i persones amb molt risc de malaltia severa, crec que potser sí que hauríem de fer mesures perquè el personal que hi treballi, els percentatges de vacunació siguin molt alts. Vull dir, a mi no m'agradaria que un familiar meu estigués en un centre i que l'estigués atenent personal no vacunat, no? I que aquella persona pugui ser font d'una infecció que és prevenible a dia d'avui amb una vacunació. Uh-huh. Per tant, jo crec que és un equilibri molt difícil i s'ha de debatre bé, però, per exemple, els hospitals estem tenint brots intrahospitalaris cada setmana. O sigui, que els focus de transmissió són el personal. Llavors, clar, tu ingresses per una altra patologia i arribes a l'hospital i t'infectes de la Covid, no? Clar, això quan tinguem tot el personal vacunat, doncs esperem que comenci a baixar. Però, clar, si no aconseguim que uns percentatges altíssims del nostre personal estigui vacunat, això
potser... És un gran debat aquest, doctora, perquè efectivament estem parlant de... O sigui, ens estem vacunant, o es vol vacunar tothom, o bona part de la població, i en els casos on hi ha més relació entre el que seria l'emissor i el receptor amb el tema de la Covid, és on hauria de ser més obligatori perquè ens entenguem, o com a mínim fer una mena d'explicació de tenir clar, perquè ens entenguem, per no perdre'm, tenir clar que hi ha un seguit de sectors a la societat on la vacuna hauria de ser, no sé si parlar de la paraula obligatorietat, que no m'agrada gens, però com a mínim que estigués al límit de l'obligatorietat.
Sí, el que s'hem de fer, el que hem de fer, tot està anant tan ràpid que és que no s'està donant la informació adequada, jo crec. Jo crec que tothom, amb la informació adequada, aquests percentatges de reticència baixen extremadament. Llavors, aquests esforços que s'estan fent, la reunió que comentaves ahir, de demà, uh-huh. Això potser hauríem de fet fa setmanes, abans que comencés la vacunació. Hauríem d'haver estat preparats, hauríem d'haver explicat en el moment en què surten les dades, en el moment en què una agència reguladora té els informes de les vacunes i sabem que en una setmana s'aprovaran i que en 10 dies les tindrem, doncs hem d'estar preparats. I tota aquesta informació l'hauríem d'haver transmès potser amb anterioritat per no trobar-nos en aquesta situació. No? Estan en tot tan ràpid amb la Covid que ens estan passant aquestes coses. Llavors, la informació de les vacunes doncs la tenim o hi hem accedit, la gent que ens dediquem a aquest camp de recerca i que estem molt familiaritzats, però probablement l'auxiliar d'una planta d'hospitalització, doncs ningú li ha explicat res sobre com s'han desenvolupat aquestes vacunes, quina seguretat tenen, i de cop i volta li diuen, no, avui te'ls vaig a vacunar. Ostres, doncs potser algú li ha d'explicar bé, no? I, per tant, tots aquests dubtes són legítims i ara hem de fer molts esforços per aconseguir vacunar tothom.
Val, atenció, perquè ara li faré preguntes per negar o per confirmar allò que hi ha molta gent que no es vol vacunar que està dient, perquè aquesta és una altra cosa, que és que amb el tema de les vacunes hi ha moltes vegades que hi ha moltes opinions, allò que diuen, de cunyadisme, eh? També, però jo pregunto i vostè respon des d'un punt de vista científic. Sobre els efectes secundaris, comparada amb altres vacunes del calendari regular, estaríem parlant del tètanus, de la diftèria, de la polio, de l'hepatitis, la del Covid és més perillosa?
No, perillosa no és. El que sí és més reactogènica. Reactogènica vol dir que és la reacció que fas les primeres 24-48 hores. És veritat que fa més mal a nivell local i fa més mal de cap i més fatiga que algunes vacunes com la de la grip. Estaria en l'ordre de les vacunes tipus sarampió o la vacuna de l'herpes zòster, per exemple. Són vacunes que sí que donen una reacció les primeres 24-48 hores. Val. Tenen una miqueta més d'aquest perfil de reactogenicitat. Ara bé, més perilloses no.
Val. Estem parlant d'una... És a dir, res greu, en tot cas. No s'ha comprovat...
No, res greu. O sigui, és tot tolerable. Els efectes secundaris es graden per severitat i després hi ha l'escala tolerable i no tolerable. Tots els efectes són tolerables, per tant, el balanç risc-benefici és clarament, és molt clar, i no hi ha un problema de seguretat. No són efectes secundaris perillosos, va, en cap moment.
Quan parlava de mal local, és allò que normalment passa, o que fins i tot alguns recordem de quan érem petits i ens posaven una vacuna, que és que et fotia un mal al braç de calample.
Sí, però bueno, a veure, nosaltres, jo m'he vacunat de la Covid la setmana passada i sempre em vacuno de la grip cada any i realment fa més mal del que estàs habituat, però bueno, estem parlant d'un mal que dura 24 hores i que fa, doncs, que bueno, igual a l'aixecar el braç et molesta una mica, però ja està, un mal de cap i un cansament que amb un ibuprofen o un paracetamol tu vas a treballar i no passa absolutament res.
Hi ha gent que diu, és que la vacuna té una efectivitat, bueno, és un 70%, no és efectiva, o un 80, o un 85, o no, un... però no és efectiva. Digui, digui.
Ara, abans al contrari, no, estem davant de vacunes amb una efectivitat del 95%. És una bajanada, o sigui, és que ningú s'ho imaginava que poguéssim estar davant d'aquestes efectivitats, aquestes taxes d'eficàcia. És molt més eficaç que una vacuna de la grip o fins i tot que vacunes com les del sarampió, que potser estem en aquests 70 o 80 que esteu dient. Una eficàcia del 95% és elevadíssima. És veritat que això són dades a 6 mesos, que són les dades que tenim a dia d'avui. Evidentment, si un estudi ha començat al juliol del 2020 i estem al gener, no podem tenir dades de què passarà d'aquí un any, perquè encara no hi hem arribat. Però que a 6 mesos o a 4 mesos tinguem dades d'eficàcia al 95%, és altíssim. I per això, amb les bones dades de seguretat que hi ha i amb les extremades dades d'eficàcia que hi ha, el balanç per una aprovació en un estat d'emergència com l'actual és claríssim.
Val. Frases que es diuen normalment pels negacionistes sobre el tema. Si la vacuna s'ha desenvolupat tan ràpid, no pot ser segura.
No, la vacuna s'ha desenvolupat ràpid perquè s'han superposat les fases d'assajos clínics, perquè s'han agafat plataformes que feia 30 anys que s'estaven investigant, perquè hi ha hagut una inversió i una col·laboració a nivell internacional bestial per posar-ho tot a punt i perquè s'han aprovat en el context d'una aprovació en ús d'emergència. Tant de bo per altres malalties es fessin aquests procediments.
Segueixo amb les frases que diu gent. Les farmacèutiques només es volen enriquir i ho demostra que alguns directius es van vendre les accions poc després d'anunciar l'efectivitat de les vacunes. Això pot ser un argument per no posar-te-la?
Bueno, no sé, clar, la farmacèutica no és una ONG. Vull dir, hi ha uns inversors darrere i l'inversor que està darrere d'una farmacèutica, doncs si les... No? Si les accions d'aquella farmacèutica pugen, doncs estan al seu dret de vendre-se-les. Evidentment, això no ajuda. No ajuda perquè bueno, doncs penses, et quedes amb que l'objectiu de la farmacèutica és guanyar diners. Bueno, és una part de l'objectiu, evidentment. Ara bé, sense l'ajuda de les farmacèutiques, totes aquestes vacunes que tenim a dia d'avui, no podem oblidar que s'han dissenyat no per una farmacèutica, sinó per grups acadèmics, acadèmics i institucions de recerca, i que la farmacèutica el que fa és posar la millonada darrere que necessites per produir-la a gran escala, per fer assajos clínics en 6 mesos amb desenes de milers de persones i tenir avui la capacitat de produir-la, d'acord? Perquè un laboratori no té aquesta capacitat de producció, per tant necessites a la farmacèutica. I això és un win-win, això és, bueno, és la forma de desenvolupar. Però és evident que hi haurà uns guanys econòmics de les farmacèutiques. Evidentment, també hi ha hagut una inversió darrere enorme i moltes farmacèutiques es poden quedar en el camí d'haver fet moltíssima inversió i no arribar. No?
Més frases que diuen els negacionistes. Les vacunes poden modificar el nostre ADN.
Mare de Déu.
Mare de Déu, no. Ja està la resposta. Ja.
No ens modifiquen el nostre material genètic. Porten el material genètic que codifique per la proteïna del coronavirus que necessita veure el nostre cos. Llavors, el que estan fent és insertar-nos. O sigui, fins ara, les vacunes habituals, les que estàvem acostumats, és que ens introduïssin el virus sencer. El modificàvem, no?, perquè no fos infecciós, les vacunes clàssiques, i ficaven el virus. Què s'ha vist amb la tecnologia moderna? Que no necessites veure tot el germen, necessites només aquella part capaç d'induir una resposta del sistema immunitari. Com pots ficar aquesta part del virus? Pots ficar la proteïna, d'acord, que n'hi ha algunes que estan en desenvolupament, o el que pots fer és ficar-me el material genètic que codifique aquesta proteïna. Però aquest material genètic es fica dins de la cèl·lula i codifica per la proteïna, però no s'integra amb el meu material genètic. Uh-huh. Aquest material genètic queda a la cèl·lula i es degrada. I ja està.
Hi ha alguns vídeos...
No em modifiqui la meva genètica. D'acord. Qualsevol cos, em fa molta gràcia perquè lo de la genètica, la gent es pensa que és... Jo neixo amb una genètica i em moro amb la mateixa genètica amb la que vaig néixer. I cada dia els canvis epigenètics que generen són enormes. O sigui que nosaltres genèticament anem canviant cada dia i cada hora. Però bé, les vacunes no ens modifiquen genèticament, això està claríssim.
Doctora Mota, hi ha alguns vídeos negacionistes que diuen fins i tot que la vacuna pot afectar la fertilitat. Hi ha alguna prova que ho demostri això o no?
No. De fet, això és una dada importantíssima. Els estudis clínics, d'entrada, la primera vegada que fas els estudis clínics, normalment el que fas és evitar quan no tens suficients dades, evitar incloure persones a risc o a risc o amb edat fèrtil perquè no saps quins efectes poden tenir. D'acord? Llavors, normalment, aquestes poblacions especials es fiquen en següents fases. Ja s'han completat els estudis preclínics en animals que per demostrar si hi ha teratogenicitat o afectació en òrgans reproductors, i ja s'ha demostrat en que no hi ha cap efecte. Ara falten les dades clíniques, d'acord? Però no hi ha res que faci pensar que això pugui modificar.
Oh, s'ha tallat en el moment més... Estàvem la mar de bé, eh? Ara ho tornem a recuperar d'aquí uns moments, però és que estava la mar de bé perquè jo crec que estàvem jugant una partida de tennis on ell ho rematava tot i a més ho rematava bé. És a dir, ho rematava, és a dir, explicava, negava tot allò que ens han anat dient o que molta gent que és negacionista en alguns sectors, escèptica en un altre, estan dient respecte al tema de les vacunes, no? Encara, tio, ara estava parlant del tema de la fertilitat. Recupero la doctora Mote. Doctora, és aquí, eh?
Hola.
Hola, perfecte. Parlàvem sobre... Hi ha una altra frase que comentàvem, que es comenta, que diu que durant els assajos ha mort gent. N'ha mort per culpa del test de la vacuna?
No hi ha cap assaig que hi hagi una mortalitat augmentada en el grup vacuna.
D'acord. Hi ha un altre que és, les vacunes porten alumini, i això és perillós.
La majoria de vacunes comercialitzades porten una petita part d'alumini com a adjuvant. D'acord? I això és un procés habitual que es fa en qualsevol vacunació. Crec, de totes formes, que les actuals no en porten. Vale? Però habitualment les vacunes que ens posen, en molts casos, les de la grip, per exemple, venen adjuvades amb alumini.
Una altra. La comunitat islàmica d'alguns països també tenen reticències per si les vacunes portaven algun component derivat del porc.
Doncs això aquí ja sí que no sé. Jo diria que no, que per com s'han produït no veig per què hagin de portar algun component del porc, però vaja, això caldria veure-ho als excipients.
Val. Més coses. Alguna gent diu que quan els han posat la vacuna de la grip, la convencional, s'han trobat malament i han tingut símptomes molt similars als d'una grip. Això pot passar amb la vacuna del Covid-19?
Sí, és el que s'anomena flu-like, que és un síndrome gripal. El síndrome gripal que pot ser una petita febreta, malestar, dolor muscular, i això és el trancazo que coneixem, no? de postgrip, però no és perquè t'hagis infectat de la grip o de la Covid, ni molt menys, sinó és perquè el teu sistema immunitari està fent la reacció que volem que faci, que és induir aquesta resposta d'anticossos. Aquests són efectes secundaris que es poden veure, però que en qualsevol cas són sempre tolerables.
D'acord. Un dubte que també té molta gent. Una persona vacunada, és a dir, una persona que queda immune en aquell moment, no pot infectar-se, però podria transmetre, com alguns diuen?
Això encara no ho sabem. O sigui, és important saber que els estudis clínics per amb els quals s'han aprovat les vacunes a nivell actual, el que han demostrat és evitar la infecció simptomàtica. Què vol dir això? Que a tu et diagnostiquen de Covid quan fas símptomes. Per diagnosticar una infecció asimptomàtica i per demostrar que pots evitar una infecció asimptomàtica o bé la transmissió a tercers, el que has d'estar fent és fer PCRs, per exemple, test diagnòstics al llarg de tot l'estudi de forma seriada i després fer estudis de contactes. Això no ha estat l'objectiu dels estudis. L'objectiu dels estudis a dia d'avui ha estat demostrar evitar la infecció simptomàtica. Si tens un símptoma, evitar veure si faràs una malaltia moderada, severa, o la passaràs pràcticament lleu. D'acord? I aquí és on demostren l'eficàcia. El que sí que s'ha vist és que, per exemple, les vacunes de Moderna, que feien una PCR, un frotis, a la setmana 4, quan tu havies de rebre la segona vacuna, es va veure que hi havia gent al grup vacunat i al grup placebo, no? Amb diferència, que s'havia infectat i que no havia fet símptomes, i que tots estaven a la branca placebo. Per tant, és molt probable que fins i tot la infecció asimptomàtica també l'evitem. Llavors, això va... El que ens ve a suggerir és que probablement el que estem aconseguint és baixar moltíssim la càrrega viral en la teva nasofaringe. Si tu baixes moltíssim la càrrega viral, és molt probable que evitis la transmissió. Ara bé, Això no s'ha demostrat encara a dia d'avui perquè no s'han fet els estudis per demostrar-ho. I això és informació que tindrem a llarg termini. Per tant, a dia d'avui la persona vacunada no pot deixar de prendre les mesures de prevenció que tots estem fent.
Clar, que això és molt interessant perquè, clar, molta gent diu, clar, un cop ja he rebut la segona dosi i han passat 7 o 10 dies, ja em relaxo, és a dir, jo estic immunitzat.
Doncs no, a dia d'avui no tenim les dades per recolzar això.
És a dir, sí que saps perfectament que, en principi, en aquest període de 6 mesos mínim, tu quedes alliberat de patir la malaltia. Una altra cosa és si tu pots transmetre aquest virus. I, per tant, la millor història és, de moment, portar la mascareta fins que no es confirmi que, efectivament, com tot apunta, segurament tampoc ets transmissor. La gent que ja ha passat el Covid-19 s'haurà de vacunar sí o sí?
A dia d'avui no estan exclosos. El que sí que és veritat és que probablement els primers mesos després d'haver passat una malaltia per Covid encara tens anticossos circulants i probablement ja estàs autoprotegit. Però sí que sabem ja que hi ha molts casos de reinfecció descrits perquè probablement aquests nivells d'anticossos baixen al llarg del temps i per tant és població que també haurem de vacunar.
Mm-hmm. Encara que sigui el furgó de cua, és a dir, els últims.
Exacte.
Val. Hi ha gent que pregunta si les persones immunodeprimides, per exemple, gent transplantada, es pot vacunar sense riscos.
Sí, no som, això és molt important perquè hi ha gent que diu que estan contraindicada en immunodeprimits. No, les vacunes no estan contraindicades, ans al contrari. Les persones immunodeprimides amb malalties autoimmunes o que prenen immunosupressors o amb càncer tenen un risc molt més elevat de patir malaltia per Covid severa. Per tant, són persones en els grups de patologia a risc, a prioritaris a vacunar. D'acord? El que sí que és evident és que pot ser que la seva malaltia immunitària o la immunodeficiència que tinguin faci que facin una resposta menor a la vacunació. Llavors, el que ens diran els estudis a llarg termini és si aquestes persones realment fan uns nivells d'anticossos menors o si es poguessin beneficiar de dosis de reforç. Per exemple, hi ha alguns règiments de vacunació per l'hepatitis B que persones immunodeprimides els fiquen més dosis perquè sabem que la resposta és menor. Doncs pot ser que a llarg termini tinguem dades que ens facin veure això i que potser en lloc de dues dosis doncs haguem de posar 3 o fer una dosi de record als 6 mesos, etcètera, etcètera. Però sí, no estan contraindicades.
Les persones al·lèrgiques es poden vacunar?
Les persones al·lèrgiques el que s'ha de fer és vacunar amb molta cura. Vull dir, si una persona ja sap que és al·lèrgica a vacunes perquè ha fet reaccions, aquest és un tema molt important perquè s'ha parlat molt de que generen molta més al·lèrgia que altres vacunes. És veritat que la majoria, la freqüència o la taxa d'al·lèrgies a vacunes s'estima que està al voltant entre 1 milió i en els estudis de les vacunes de Covid i ara que s'està fent tota l'expansió, s'està veient que aquesta freqüència podria ser una miqueta més alta. Estem parlant d'unes freqüències d'1 entre 100.000. Quan, per exemple, les reaccions al·lèrgiques a la penicilina que ens posen constantment són de 1 entre 5.000. O sigui que, tot i així, tot i que siguin més freqüents que altres vacunes, que probablement són pels components amb els quals s'han produït, segueixen sent taxes molt baixes. Per tant, sí que es poden vacunar, però amb les mesures adients. S'han de monitoritzar durant 30 minuts en el centre on s'hagin de vacunar i s'ha de tenir a disposició tot el kit per reaccionar davant d'una potencial reacció al·lèrgica.
Hi ha un oient, que és metge, que em diu que... d'uns oients magnífics, que diuen que respecte a les presències de traces de porc a la vacuna... Mm-hmm. Diu que es van comunicar amb l'empresa demanant la informació de composició i confirma que no n'hi ha, que hi ha perfecte. Traces de llet bovina en procés de fabricació i excipients lipídics de plantes o de sintètics.
Quedi clar.
Mm-hmm. Més preguntes. Per exemple, hi ha uns altres que diuen jo m'espero que arribin altres vacunes perquè a mi aquesta la... És a dir, ens estem fent de clubs de futbol... De, sí, sí, clubs de fans d'unes vacunes en lloc d'unes altres. No, la bona és la de Janssen. No, a mi m'han dit que la bona és la de Moderna. Són totes iguals des d'un punt de vista de tranquils que totes van bé?
Home, de moment les taxes d'eficàcia són pràcticament equivalents. Pfizer i Moderna estan al voltant del 95, la d'AstraZeneca d'Oxford pot ser una miqueta més baix, però també és un estudi més difícil d'interpretar perquè ha tingut diferents branques, però també són altíssimes i les de Johnson & Johnson encara no les tenim. Jo crec que les diferències les marcaran. Bueno, evidentment, com han estat produïdes, o sigui, sí que clarament Pfizer i Moderna són vacunes d'RNA, les d'AstraZeneca i Johnson són vacunes basades en adenovirus, n'hi ha d'altres que estan en fase 2 que són basades en proteïnes, més tipus les de la grip, d'acord? Jo crec que les diferències les marcaran les qüestions logístiques.
Val.
Vale? I quantes més vacunes tinguem, millor, evidentment.
Val. Més coses. És que també tenim consultes ja. Una per correu, una persona que hagi tingut anafilàxia per amoxicil·lina, és a dir, que és al·lèrgica, ens està dient que és al·lèrgica a la penicilina, es pot vacunar, és gran, té 75... Gran, vull dir, és jove, però vull dir que té 75 anys.
Sí, és vacunar-se, però evidentment amb les mesures que comentava abans, doncs en un entorn controlat, amb mitja hora de monitorització després d'administrar-se la vacuna i amb els equips de reacció en el cas de que fes una reacció anafilàctica.
Va, hi ha una, crec que hi ha una història que aquí ens enganxa a tots. Una és la soca britànica, si ens hem de preocupar molt. De fet, ara hi havia la de Sud-àfrica, i la de Sud-àfrica diuen que passa una mica com la britànica, que és expansiva, però que no és més letal. Això és el que ens diuen de la Sud-àfrica. La britànica, ens hem de preocupar molt, pot fer créixer exponencialment els contagis?
Sí, és el que s'ha vist a Anglaterra i el que estem veient aquí. Vull dir, és que no som diferents. La soca britànica sembla, com bé dius, que no té més letalitat, però és molt més transmissible. Per tant, si és molt més transmissible, són molts més casos, i tot i que la proporció de pacients que t'acabaran amb malaltia severa serà els mateixos, si tu parteixes d'un denominador molt més alt, doncs evidentment tindrem molt més malalts severs.
Va.
I aquesta, de fet, és la situació en la que estem actualment. Ens ha de preocupar perquè ens està dient que, com a qualsevol virus, hi ha evolució. I per tant, fins ara és veritat que comparat amb altres virus, com pot ser el virus de la sida, no? Que treballem molt a l'IRSI Caixa, el virus de la Covid no ha estat un virus que fins ara haguéssim vist moltíssima variabilitat. Ara comencen a aparèixer variants, i aquestes variants doncs, es poden anar comportant de forma diferent. I aquesta doncs, té la característica que és més transmissible, però potser en vindrà una altra que sí que serà més letal, i potser en vindrà una altra que llavors els anticossos de les vacunes ja no funcionaran. Per tant, quin és el missatge? Doncs que hem de seqüenciar, hem d'estar molt alerta a quines són aquestes variants que estan sorgint, no perquè ens ho diguin els anglesos o els alemanys, sinó perquè aquí estiguem seqüenciant i sapiguem aquesta informació del que ens està passant, perquè és l'única manera de reaccionar-hi.
Hi ha una història, és que al ritme actual hi ha molt... Deia l'altre dia el ministre Salvador Illa, el 70% de la població, per tant, immunitzada, perquè és que ho haurem de dir així, deia ell, el 70% a l'estiu. Clar, la immunitat de grup, quan parlem d'immunitat de grup, considera que abans que acabi aquest any, o fins i tot al final de l'estiu, seria possible tenir-la?
Tant de bo. Amb el ritme de vacunació actual, jo crec que estava sent més lent de lo ideal per arribar a aquesta immunitat de grup a l'estiu. Però tant de bo, a partir de l'estiu o a l'arribada de la tardor, puguem tenir suficient població immunitzada, sobretot aquella a més risc de patir malaltia moderada i severa, com perquè realment la pressió assistencial hagi baixat moltíssim. Però trigarem a tenir aquesta immunitat de grup. I el que és molt important és que, evidentment, tenir les vacunes que tenim és una notícia excel·lent i hem d'estar molt esperançats, però d'aquí a que tinguem aquesta immunitat de grup, tenim milers i milers de persones ingressades als nostres hospitals a les quals els hem d'oferir tractaments. I la recerca en tractaments és cabdal, perquè és l'única manera de poder oferir quelcom a aquestes persones ingressades. I això s'ha de seguir.
Són les 10 i 10. Hi ha preguntes. Anton Losada, endavant, Anton.
Sí, buenos días. Yo le voy a hacer una pregunta que me hizo ayer mi madre y no le supe contestar, ¿no? Uh-huh. Aunque no sabemos exactamente el precio de las dosis, porque hay mucha opacidad en el proceso, sí hubo una declaración de la ministra de Sanidad belga en el Parlamento que permitió saber que hay grandes diferencias de precio, que oscilan entre la de Pfizer, que ronda los 20 euros por dosis, a la de Oxford, que no llega a los 3 euros por dosis, ¿no? Entonces, la pregunta que me hizo mi madre es, primero, ¿a qué se deben esas diferencias? Y segundo, ¿cómo le podemos explicar a alguien que una vacuna que cuesta 20 euros es igual de efectiva que una vacuna que cueste 3? Porque la lógica del consumidor no va por esa dirección, ¿no?
Ya. Yo creo, no sé bien cómo establecen los precios, pero entiendo que establecen los precios basados en la inversión que ha habido para crearlas y luego en el coste propio de producción y sobre todo de distribución. las vacunas de ARN, como las de Pfizer y Moderna en sí, la tecnología para producirlas, el ARN es relativamente sencillo, y eso es una muy buena noticia porque nos da mucha esperanza de que si hay variantes pues se puedan incorporar de forma rápida y se puedan producir nuevas vacunas incorporando esas variantes. Pero sí que es verdad que las cadenas de frío que requieren puede ser que encarezcan más el precio. Mientras que las vacunas como las de Oxford o las de Johnson, que están basadas en adenovirus y que se pueden mantener en frío, eso puede ser que abarate el coste. Pero no sé bien los detalles. Esto al final depende de cada compañía, cómo establece su precio.
¿Cómo convencemos en este caso a mi madre de que es igual de efectivo ponerse una de 20 euros que una de 3?
Porque los datos de eficacia no están basados en los precios, están basados en los ensayos clínicos, y si hay un 94% de eficacia, hay un 94% de eficacia. Me haya costado 100, 1.000 o 3.000. Y eso es lo que nos tiene que hacer convencer, los datos de seguridad y de eficacia.
Bernat de Déu, endavant.
Jo, si em salven la vida per 20 euros, ja firmo, encara que sigui la diferència entre 20 i 3. Però, doctora, li voldria preguntar una cosa. Abans ha dit que el negacionisme i el cunyadisme es cura amb informació. I jo crec que entrevistes com les que li hem fet avui ajuden moltíssim, perquè ens ha contestat d'una manera molt, molt amena i molt entenimentada. Igualment, per això, arrel d'una cosa que ara li preguntava el Jordi, és que ara surten hooligans d'un determinat tipus de vacunes, que si jo sóc de Pfizer, que si jo sóc de Moderna, no creu que una mica la informació o certa apertura informativa de com funcionen aquestes empreses ens ajudaria també a tenir més confiança? Ho dic perquè parlem de Pfizer o parlem de Moderna com si coneguéssim com s'elabora una vacuna. I una vacuna, com vostè sap, passa per molts filtres d'experts, molts filtres d'organitzacions internacionals, i el que és cert és que la població estem fent un màster accelerat sobre com funcionen aquestes coses i anem molt endarrere. La comunitat científica no podria ser, en certa manera, una mica millor comunicant també, perquè estiguéssim nosaltres més segurs?
Totalment.